sancionat amb 4 partits el davanter de la Muntanyesa Sergio García, exjugador de primera divisió amb l'Espanyol, el Saragossa i el Betis, que ara juga amb l'equip de Nou Barris. La federació el sanciona per agressió a un jugador del Manresa. I fins aquí les notícies en xarxa.
MKC. Aquest programa és Més que cinema. Dimecres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sant Vicenç.
MKC. Avui és dimecres, doncs aquí comença un nou espai, un nou Més que cinema a Ràdio Sant Vicenç. Portem ja... Aquest és el programa número 13 d'aquesta temporada, la 12a temporada. És a dir, ja hem superat en nombre de programes el guarisme de la temporada. Bueno, són petites curiositats que no tenen més importància. Avui un programa especial, sense convidats especials al programa, però sí amb Santi Serrano, la Maria Milara, que ara de seguida escoltarem. Però abans de res, escolteu una altra cosa, per fer-vos una idea del que parlarem avui.
Molt bona nit a tothom, benvinguts i benvingudes. Aquí estem en aquesta magnífica nit i deixeu que us digui que per mi és un honor, em dic Ferran Devesa i ser el vostre anfitrió en aquesta ballada tan especial. I és que vosaltres esteu allà, a l'altra banda de la pantalla, esteu a casa vostra, al carrer, on sigui, i ens esteu visualitzant ara mateix a través de mòbils, tablets o ordinador. I nosaltres estem a la Badia de Montserrat. Avui és dia 4 de desembre del 2020 i són ara mateix, falten 3 minuts per 3 quarts de 9, 2 minuts. Perdó, 1 minut, exacte. Doncs bé, coses del directe, perquè estem en rigorós directe. I és que això és el cinema efímer. Estem actuant, rodant i postproduint al mateix moment que vostès ho estan veient en les seves pantalles. Estem subjectes a aquest atzar del directe i aquest moment fugaç, perquè això no ho he comentat, però aquest enregistrament no quedarà, és només per ara mateix, just en aquest moment. M'agradaria citar a Pirandello, que és l'autor que ha inspirat aquesta obra, i quan ell diu que no hi ha res més complicat que la sinceritat, i certament doncs amb aquesta sinceritat és amb què volem compartir aquesta història. Benvinguts i benvingudes a la primera mostra internacional de cinema efímer de Catalunya.
Deixo una miqueta més, no és que s'hagi fet del tot el silenci, sinó que el vídeo corre una miqueta. Aquesta presentació és perquè us faci una idea de Ferran Devesa, fer una idea, i ara escoltarem com comença tot plegat aquesta primera mostra internacional de cinema efímer organitzat per Efímer Films, del que avui parlarem i del que avui farem un programa temàtic també dedicat a les noves tendències dintre del cinema, coses que s'han de fer per innovar i per arribar de manera que no s'hauria pogut arribar en altres ocasions i d'altres maneres. Escoltem el començament de l'obra, del text, eh? Tot plegat passa a transcorrer a l'abadia de Montserrat, i com ha explicat Ferran Devesa, doncs és una obra basada a la inauguració d'aquesta primera mostra. És una obra basada en l'obra de Luigi Pirandello, L'uomo del fiore in bocca, doncs en català l'home amb una flor a la boca, més o menys. L'home a la flor a la boca. Vale? A veure si podem començar a sentir a un altre Ferran, a Ferran Audí.
Perdoni?
Aquest és.
Perdoni.
Què vol?
Bona nit.
Bona nit.
I xap,
perdoni, no voldria ficar-me el nom, demanen, però...
Vostè em dirà.
És que no m'he pogut estar de veure-hi el paquet.
El paquet?
No, vull dir, els paquets. Tots els paquets.
Ah, ara l'entenc.
Sap, no em puc estar d'admirar un bon paquet. Sap vostè? Miri, em fascina l'habilitat amb la que estan lligats. Ho entén? Veu el que li vull dir? Fixi-s'hi. Fixi-s'hi. Amb aquella gràcia que tenen els dependents a l'hora d'embolicar regals. I quins dits!
Doncs bé, la cosa començava així, confonent paquets amb un paquet, amb aquesta qüestió així una miqueta picarona, confusió que existeix a l'obra de Pirandello, l'he buscat així en italià i me l'he pogut llegir. Bueno, Pirandello, un dels grans autors de teatre universal i de teatre italià concretament. Seguirem sentint una miqueta aquest àudio i, bueno, donem la benvinguda a Santi Serrano, a Maria Milà, a Maria Milà. Santi Serrano, ¿qué tal?
Pues bien, otro miércoles más.
Hola, buenas, ¿qué tal?
A ver, Eva María.
A ver, ¿se me oye, se me escucha? Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Me oye?
Ahora, potser.
Ahora no sé, ¿se me oye?
Pues no más.
Yo diría que sí.
Després tornen a doblegar cada costat en forma de triangle i en giren cap avall les puntes i tot seguit...
Ahora vengo.
Pican a la puerta.
Tan ràpid que sembla...
Bueno, pues si piden a la puerta,
que
bé, doncs...
Entonces, que sí que tenemos invitado o quién pica?
No sé, potser al final algú s'ha escapat de l'àrea de Montserrat, però vaja, em semblaria complicat que fos així, però estaria bé, estaria molt bé, o que Ferran Audí, que estem sentint, que és el que porta el paper principal d'aquesta obra, de l'home a la flor a la boca, o Chap. Chapo Rodríguez o Ferran de Besa, que és presentador i també fa un petit paper, o Kelly Lua, que també apareix de manera fugaç a l'obra, però significativa, i que al cap de setmana vinent serà la protagonista absoluta, podríem dir, perquè representa l'obra que ja porta representant durant molt de temps al Teatre de Barcelona, i de la que parlarem una mica. Mirarem de parlar. Parlarem al mig del programa, més o menys, amb Monte Carlo. Monte Carlo és el nom artístic, però es fa dir així, del director d'aquesta obra, que ara estem sentint l'àudio una mica. És un dels socis fundadors i que formen part d'Efímero Films. I, bueno, volem parlar d'això, volem parlar d'una proposta diferent, creativa, nova, i d'altres propostes que se'ns vinguin al cap, que se'ns ocorressin i que haguem pensat al voltant d'això, al voltant d'idees que tenen diferents persones, diferents productores, per fer arribar productes, donada la dificultat per accedir ara mateix als teatres, als cinemes, per tot plegat. Doncs, bueno, aquesta és una idea. En què consisteix aquesta idea? Us l'explico una miqueta en paraules del propi Monte Carlo, tot i que després el tindrem aquí i potser el que llegiré ara serà una miqueta repetitiu, però bueno, fa temps que no llegeixo aquí en antena i mira, perquè no, una mica, tampoc sense passar-nos, però sí que farem d'un article, que s'ha publicat a innovacioaudiovisual.com sobre precisament aquest esdeveniment, aquesta primera mostra internacional de cinema efímer de Catalunya. Aquest és el nom sencer de la mostra. Diu el següent a Monte Carlo. És un article una miqueta llarguet, llegiré al començament de tot, 5 cèntims. Diu això, diu que la innovació està en castellà, ho faig en castellà? Bueno, sí, ja que està, ho han fet en castellà. La innovació audiovisual, diu Monte Carlo, adopta les formes més variades i se refleja en todo tipo de ámbitos. De algún modo, la innovación forma parte del ADN de l'audiovisual des de sus orígenes hasta nuestros días. Tot això ens anirà molt bé per situar precisament el programa d'avui. Los cambios se han sucedido sin cesar, a veces de manera vertiginosa, otras sutil e invisible. Algunas de ellas han tenido una existencia breve. ¿Quién recuerda las películas de videodisc? ¿Tú recordes, Santi?
Jo recordo el Laserdisc. No sé si serà el mateix.
Aquí ens parla de videodisc. Espera, que li dono una miqueta, un moment a l'enllaç. Aquí diu videodisc o videodisc és un terme SIP. Doncs és això exactament. Per un tipus de lectura a través del làser. Doncs deu ser un equivalent al Laserdisc.
Ja ho has dit. El Laserdisc tenia el tamaño i la forma d'un vinilo.
Ah, sí? Així
de gran? Digital. Sí.
Ah, pues mira.
Sí.
Jo no recordo.
Es un formato de Sony. Sony casi siempre ha estado intentando apostando por nuevos formatos y no acabó de funcionar. Pues salió antes del DVD.
Uh-huh.
Sí. Y eran pelis y no sé qué duración tenía una cara, pero para poder seguir viendo la peli le tenías que dar la vuelta al
al
disco.
No,
y tenía una pletina,
no, como un vinil, un vinilo. Explicaba ahora, cuando se nota cambiando
igual de grande que un vinilo.
Uh-huh.
Sí.
Quina gracia.
Sí,
tú vas arriba,
luego lo enseño. Sí, el láser.
Sí. Molt bé. Doncs fantàstic aquest record, perquè jo no tenia clar
sí, de hecho, alguien que se... Un amigo de mi padre que no los quería y tal, mi padre cogió y se los quedó y estuvo dando vueltas por casa de mis padres, que yo pensé, pues si no tenemos reproductor de esto, ¿para qué lo quieres? Bueno, alguien lo venderé, no sé qué, y al final no sé dónde han acabado.
Doncs bueno, deia Monte Carlo això, no? Que hi ha propostes que són innovadores però que no quallen, no agafen prou. Una d'elles era el videodisc, el laserdisc, videodisc. Otras han terminado por convertirse en parte del panorama habitual. A dia de hoy ya nadie pone en duda la presencia de las plataformas de VOD, és a dir, de vídeo
on demand,
és a dir, tipus Netflix, etcètera. Vull dir que això ja no hi ha cap mena de dubte que va haver un moment en què es va posar en marxa i aquesta sí que ha guanyat i sí que, bueno, té un èxit espaterrant. Seguimos, diu Monte Carlo, en tiempo de pandemia, con el deseo de que nuestros lectores y sus seres queridos gocen de buena salud, vengo a contarles la nueva propuesta de Efímero Films, y ens dona la adreça Efímero Films, que es http://efimerofilms.com. Bienvenidos al cine efímero. D'acord? Ens anem situant. Les odioses frases de Facebook. Aquí ens parla sobre una frase i que va ser una miqueta l'origen de per què havien d'innovar. Això potser no cal que ho llegeixi, però sí que passarem una miqueta a comentar el prolegomen de com va sorgir aquesta idea d'aquesta primera mostra. Ens diu, primeres preguntes. Más allá de los consabidos momentos de estupor, posterior indignación y preocupación evidente, las horas de encierro nos llevan a estudiar la situación, proponer posibles escenarios de futuro y, muy importante, a plantearnos las preguntas básicas sobre nuestro entorno profesional. Sí, esos asuntos que por obvios dejamos de ver o cuestionar. ¿Qué es el teatro? ¿Qué es el cine? ¿Y el audiovisual? ¿Qué aporta la tecnología? ¿Cómo ha variado todo eso a lo largo de la historia? Y también, por supuesto, preguntas sobre nuestro trabajo. ¿Qué es el actuar y dirigir? ¿Qué es narrar? ¿Para qué hacerlo? ¿Para quién? ¿Cómo? Las preguntas surgen tanto de la necesidad de encontrar un modo para seguir creando, como de la insatisfacción ante las propuestas que otras empresas, colectivos y compañías ofrecen. El teatro por streaming no es teatro, insiste uno de mis socios, Ferran Audí, el que ja hem parlat i el que estem sentint de fons fer el text de l'obra inaugural de la primera mostra. Acto de tremenda solidez, efectivament. Y es ahí donde, estirando del hilo, volvemos a formularnos qué es teatro, qué es cine y qué podemos hacer en las actuales circunstancias para lograr algo que nos satisfaga como espectadores y creadores. Aquí ve la cuestión del cine efímero. A mediados de junio, 3 meses después del inicio de la pandemia, ya hemos elaborado un documento que ordena nuestras ideas y sienta las bases de lo que hemos bautizado como cine efímero. Entre otras cosas, el texto dice: el cine efímero es un arte del espectáculo que se caracteriza por la captación en directo del contenido y la lectura y manipulación continua de datos informáticos que crean, en el subjuntivo, la ilusión de imágenes en movimiento con acompañamiento sonoro, a la vez que simultáneamente se lleva a término la transmisión del espectáculo al público, por ejemplo, a través de la tecnología streaming online. D'acord? Ja ens va quedar una miqueta més clar de què va això del cine efímero. Dicho de otro modo, continúa Montecarlo, el cine efímero es cine en tanto recoge técnicas de rodaje, edición y postproducción propias de este medio, lo que incluye la captación de imágenes con un planteamiento multicámara desde localizaciones varias, y es teatro en tanto no existe grabación y el público disfruta de la obra en directo. Por último, se distribuye y consume vía streaming, es decir, online. ¿Cómo veieu? Veieu una proposta interessant, diferent, alternativa, us està interessant?
Sí, me parece curioso.
Vinga, doncs continuem una miqueta més per acabar de centrar-nos i per acabar de fer-nos una idea, i després, si podem acabar parlant amb Montecarlo, aquesta és la idea, doncs ell ens ho explicarà, ja li direm que hem llegit una part de l'article, doncs ja li farem preguntar perquè ens expliqui més cosa a part del que estem comentant. Continúa dient: podría parecer que estamos hablando de la simple emisión televisiva de un directo, pero resulta que lo que efectivamente define a este, sea fútbol, Fórmula 1 u otros eventos similares, se caracteriza por no estar guionizado ni ensayado. En sentido estricto, cine, teatro y televisión son antecedentes y familiares próximos, pero ninguno de ellos cubre todas las características de lo que definimos como cine efímero. Va aquí una tercera definición, tal vez técnicamente menos precisa, pero probablemente más inteligente. Això m'ha semblat força interessant, a veure com ho veieu. Y el cine efímero es lo que habrían hecho los pioneros de la televisión si hubieran tenido tecnología digital y, sobre todo, Internet. Entendemos por pioneros de la televisión aquellos profesionales que emitían en directo, sin grabación alguna, con lo que el material se visionaba, pero no se almacenaba nunca. Vale, tota una reflexió prou vàlida i interessant, sobre els orígens, sobre propostes noves. Bueno, ell continua explicant, continua parlant, citant a Henry Ford, quan deia que no inventó nada nuevo, simplemente ensamblé los descubrimientos de otros hombres, que una miqueta és el que ell diu que han fet amb aquesta proposta. I bueno, em diu que fan això, one step beyond, un pas més enllà amb aquesta proposta seva. Bueno, tenim el Ferran Audí aquí, el Chap Rodríguez encara fent el seu text allà. Hi ha una petita contradicció de termes curiosa, i això ho he de comentar perquè les persones que tinguin ganes de veure aquesta sessió inaugural, tant la de divendres, que es va fer en català, com estem sentint, com la de dissabte, que es va fer en francès, els mateixos actors fent la emissió en francès, subtitulat en català, però no la mateixa obra, sinó la mateixa obra, però canviant petites coses, vull dir, com si fos teatre, és a dir, amb canvis respecte al que s'havia vist el divendres. A mi em va sorprendre molt alguna coseta en concret, perquè he estat tafanejant també la de dissabte. No sé, tota una experiència, la veritat, que recomano. I el que deia, que tot i que es parla d'un cinema efímer que no queda enlloc, jo he de donar una pista a les persones que vulguin veure-ho, que investiguin una miqueta, i si no ja els donarem més dades, perquè si jo ho he pogut trobar, ho pot trobar qualsevol, al Vimeo de Ferran Audí, però que no es troba directament, però que investiguin una miqueta més, sí, doncs sí que es pot veure aquestes obres. Tot i que en principi quedava allò a l'aire i no se sabia res més, doncs jo l'he trobat allà i l'he pogut gaudir i l'he pogut veure, que és el que estem sentint ara. Vale? Per tant, és efímer, però ha quedat enregistrat, i està bé que sigui així, perquè així el podem gaudir. Bueno, dit això, primeres impressions. Santi deia que li interessava prou. Eva Maria, com ho veus?
Bueno, yo como he estado también detrás de cámara haciendo otro tipo de streaming, que, bueno, en principio se quedaba grabado, porque claro, luego lo hacían, bueno, luego lo utilizaban para volver a verlo. Bueno, era tema médicos oncológico, claro, no tiene nada que ver con esto, me refiero.
No, pero era importante que quedés grabado también.
Claro, claro. A ver, aquí lo dejamos grabado porque, claro, viene a lo mejor una persona, yo que sé, de Londres a explicar algo muy concreto, oncológico, que o da igual, o alguien de Bilbao viene aquí, ¿no?, a explicar algo muy concreto que están investigando y tal, y eso tiene que quedar registrado y tiene que quedar ahí, ¿no?, para que luego los...
Sí, para luego poder revisarlo.
La gente que no haya podido estar en ese momento en streaming, pues pueda pincharlo y pueda verlo cuando quieran en el grupo cerrado de ellos. Claro, aquí lo que tú dices, ¿no?, que tú lo has encontrado y tal, supongo que, claro, si haces algo así... Hombre, luego lo puedes utilizar como algo novedoso o no, pero aunque no lo hagas como lo vendas, digamos, como algo en directo porque ya está grabado, pero como para ti sí que lo registras en streaming, pero te lo grabas igual que yo cuando hice teatro, si me vinieron unas personas, me grabaron, yo lo tengo ahí, ¿no? Lo tengo en mi sitio y lo tengo.
Pero el més interessant, el més curiós, que ja Senesi ja no compleix la primera premissa del cinema efímer, perquè el cinema efímer és això, ¿no? Vull dir, es fa
o lo ves en el moment o se pierde.
Bueno, és com una mica el Dogma 95 que van fer Lars Trier i companyia allà a Dinamarca, ¿no?, que van posar tota una sèrie de bases, van complir més o menys a la seva primera pel·lícula, i després doncs, van passar. Llavors el que va voler continuar aquest Dogma, doncs ho va fer, i qui no. Digues.
No, sería como las noticias, o sea, las noticias también las dan en streaming, porque se supone que es algo, ¿no?, eso, efímero, ¿no? Estás allí, yo se explota un coche, estás allí, ¿no?, pero lo estás grabando realmente, o sea, lo estás retransmitiendo en directo, pero eso se guarda.
Sería más el hecho de vivirlo en el momento. Y vivir la experiencia cuando lo están haciendo en ese momento,
claro.
Aunque luego tal vez quede registrado, pero ya no es como, no sé, ver un partido de fútbol, no es lo mismo saber de antemano el resultado y verlo cuando ya no está pasando que verlo en el momento que está pasando, ¿no? Tal vez sea eso. Digo yo,
sí, no sé. sí, és això, i crec que Monte Carlo, i amb el que esteu dient ara vosaltres, amb els exemples i les reflexions, doncs ens està quedant molt clar una mica la idea del cinema efímer i les seves limitacions i el fet de que sí que al final enregistrat, doncs no és el mateix, però, bueno, seria al final com acabar veient la pel·lícula del que s'ha fet, no? Bueno, jo tinc molta curiositat, a mi m'està venint al cap una pel·lícula que ja me'n recordaré el nom, si coincideix amb la que tu has pensat, per la secció de The News Hunter, jo al·lucinaré, però
no, creo que no.
Però no ho crec. Jo tampoc ho crec. Bueno, per això, els que vulgueu veure aquesta primera sessió doble, divendres i dissabte passat, de la primera mostra internacional de cinema efímer de Catalunya, doncs busqueu una miqueta, és això que estem sentint. Anem, si us sembla, Santi, sí, estàs preparat a gaudir de la secció. Estàs preparat sempre, no? Clar, anem a fer el canvi d'una cosa a l'altra. Sentim una miqueta més el text. M'agrada molt com... És que escolteu, perquè és teatre, i de seguida canviem a Daniel Hunter.
Pensi-s'ho bé. La gent és voluble, canvia de parer a cada moment. No pensa en el mateix abans d'entrar a la consulta del metge que després. Un cop el metge els hi ha dit... De fet, no ha passat res. No hi ha hagut cap canvi, però ells...
Can't feel these holes that I'm digging. Can't stop my heart when
doncs aquí tenim aquests problemes que ens estan arribant, segons diu la cançó, i vinga, amb tota la curiositat del món, perquè clar, de vegades, segons quins temes ens surten en el programa, no? I aquesta vegada eren, doncs, això, noves tendències, no? Doncs a veure, Santi Serrano, la meitat de News Hunters, que ha pensat per sorprendre'ns avui. Una pel·lícula, dues, quantes tens?
Dos. Molt bé, sí, solo seleccionar un par.
Ja ho sé, però sí, com que avui era dificilet, pues vinga.
Bueno, igual no s'adapta mucho a lo que tiene que ver el programa, pero tampoco son películas al uso, vamos a decir.
Vale, perfecto.
Entonces, la primera se llama Forgotten Silver, uh-huh. Que aquí le pusieron la verdadera historia del cine, y en verdad es un documental. Pero no es un documental al uso, sino que es un falso documental. Aunque si lo ves sin saberlo, lo que te explican en el documental, tú te lo crees. Porque está narrado de tal forma que resulta todo muy veraz. En fin, Forgotten Silver es del año 1995 y está codirigido por Peter Jackson. El otro autor no recuerdo el nombre. Y bueno, aquí le pusieron la verdadera historia del cine, porque lo que cuenta es que Peter Jackson en un cobertizo encontró unas latas de con rollos de 35 milímetros con unas grabaciones de un tal Colin McKenzie, que era un señor neozelandés, que se perdieron en el tiempo. Nadie tenía constancia de ese material, y que con el hallazgo de esas latas quedaba constancia de que el señor Colin McKenzie merecía un lugar en la historia del cine, porque fue todo un pionero y descubridor de muchas técnicas, entre ellas pues el traveling, el primer plano, las primeras grabaciones con sonido, o incluso las primeras grabaciones con color. Entonces a ti te lo explican el documental, o sea, si no sabes de qué va, tú te lo tragas, te crees que este señor existió y que fue anterior a los hermanos Lumière, y la verdad que está muy chulo. O sea, está tan bien hecho que incluso cuenta con testimonios de actores como Sam Neill, o como el hoy asquerosísimo productor Harvey Weinstein. Lo digo por el tema del Me Too. Imagino que quien nos escucha, si sabe un poquito de cine, sabrá lo que pasó con el señor Harvey Weinstein, el ex dueño de la productora Miramax, con todo el tema del acoso sexual, del abuso de poder, las violaciones y tal. Pero bueno, en el año 95 pues no se sabía de las prácticas que tenía este asqueroso señor, y pues sale dando un falso testimonio también en el documental, como que pues que conocía la existencia de este señor, y bueno, te lo documentan de tal forma que es que cuela. Tú te ves el documental y dices, hostia, pues cómo no sabía yo del señor Colin McKenzie este, que es todo un pionero del cine. Incluso parece ser que, bueno, por lo que cuentan en el documental, que fue el primero que registró un vuelo de un avión. Y la verdad que está muy chulo.
Sí, me suena mal lo que estás explicando, ¿sí? No tiene así súper sí. Situado,
es del año 95, sí. tiene unos añitos, o sea, es de antes de que...
95 Peter Jackson... del 1800.
¿El qué?
Del 1800.
No, el documental es de 1895.
Ah, del documental, pensaba que tenías al McKenzie.
No, el Colin McKenzie este se supone que es antes o coetáneo de los Lumière.
Uh-huh. Sí, sí, per això deia que has dit 95, doncs llavors ha de ser del 1800.
El documental, la fecha de estreno es de 1995. La verdad que es un documental que está un poquito olvidado y es muy chulo. Y te invita a reflexionar de hasta qué punto los medios de información, o en este caso el documental, es capaz de manipularte, y las herramientas que tienen para que una historia totalmente ficcionada de un señor que no exista, tú te lo creas y pienses que es verdad.
Ahora está pasando eso con Netflix, con The Crown, que la Casa Real ya ha dicho que le ha dicho a Netflix que tiene que poner, o sea,
unos cartelitos de advertencia antes de...
Netflix ha dicho que ni hablar, que no va a poner cartelitos ni en esta ni en ninguna, que ya se sabe que es ficción, que los que lo están viendo ya saben que es ficcionado.
Bueno, pero ¿cuántas veces se encuentra gente a un actor por la calle y si interpreta al malo de la serie, lo odian y no lo pueden ver y lo insultan cuando está representando un papel.
Claro, pero yo creo que en la Casa la Real, gente, no puede pedir eso.
Pero
Porque la
Casa Real puede pedir lo que quiera. Luego Netflix, como gigante del entretenimiento que es, puede hacer lo que le parezca,
sí,
que es lo que está haciendo.
Ha dicho que no. Ha dicho que ni hablar. Que
Netflix
no.
manda más que el rey. No en sería
este
el resumen.
En este caso sí.
Escolta,
la reina.
Fem una petita pausa en la secció de News Hunters,
vale,
perquè tenim a l'altra banda del telèfon una de les protagonistes d'aquesta primera mostra del cinema efímer. Em puc contactar amb ella, està tan gentil de poder entrar. Mira, la sentirem primer un petit àudio per introduir l'obra que podrem veure aquest cap de setmana, si no se'ns pela de fet que l'Ilua, que la tenim a l'altra banda del telèfon.
Todo comienza en la basura, Clu. Recuérdalo. Es así como el Dios de los pobres crea el mundo de los pobres. En el principio fue la basura. Primero doy asombro. Luego.
Kelly Lua, bona tarda. Estàs encara viva o t'has congelat ja de fred? Sí, està bé. És que, clar, a qui se li ocorreix anar a gravar en ple desembre i assajar a la badia de Montserrat, allà, en plena muntanya? La cosa està complicadeta. Tenim moltes ganes, Kelly, teníem moltes ganes, continuarem tenint ganes de tenir-te aquí a l'emissora, un altre dia serà, però avui volem que ens parli en el temps que tinguis, breument, vull dir, no t'entretindrem molt perquè puguis donar una volta corrent allà per la plaça de la badia o alguna cosa perquè entris en calor. La veritat és que uf, ens ho podem imaginar, quin fred deveu estar passant tot l'equip, si és que esteu tots, que no ho sé. Doncs per assajar això que aquest divendres vinent veurem, i jo tinc unes ganes especial perquè ja fa molt de temps que sento parlar de Carolina, la doma d'un leopardo, no he pogut veure-la encara al teatre, i ara amb aquesta idea de la mostra de cinema efímer doncs podrem veure-la a través de streaming. Ja hem explicat una miqueta què és el cinema efímer, ja hem llegit algunes paraules de Monte Carlo, que si podem abans de que s'acabi el programa contactarem amb ell, que tenim el seu contacte, i en qualsevol cas ens agradaria que ens expliquessis, Kelly, com has contactat amb Efímero Films i com estàs tan involucrada, perquè no només seràs la protagonista de la segona sessió doble, diguéssim, de divendres i aquest dissabte d'aquesta primera mostra de cinema efímer, sinó que també apareixes de manera breu però significativa a les dues primeres sessions, allà observant els personatges en un moment determinat, sortint a escena i tenim un moment molt essencial. Com vas entrar en contacte amb Ferran Audí, amb Monte Carlo i tot plegat? I com és que vau decidir que la teva obra de Carolina formés part d'aquesta primera mostra de cinema efímer?
Bueno, han decidit ells. M'ha gustat l'obra quan han vist l'obra al teatre.
Uh-huh.
I jo crec que la proposta que han vist encaixava amb la proposta del cine efímer. Jo crec que és això, no sé.
D'acord, li haurem de preguntar a Monte Carlo, no? Això sí, podem parlar amb ell. Molt bé, però i com és que et van demanar? Perquè jo he llegit l'obra de Luigi Pirandello i no apareix el teu personatge allà. En canvi, pam, surts a l'obra en català i a l'obra en francès, no parles, però és molt important. I el dissabte va haver un petit canvi que se't veu en primer terme, que no se t'havia vist dissabte, i dius, anda, mira, ja està aquí. Com és que et van fer entrar o com és que també apareixes a aquesta primera doble sessió del cinema efímer?
No sé, també, jo crec que és el mateix que m'han demanat, m'han dit que volia participar. I jo crec que per mi ha sigut important participar de la primera,
sí,
perquè he conegut com funciona, he vist com funciona. Perquè una cosa és parlar de com és el projecte i altra cosa és viure.
Sí, jo pensava que anaves a dir per passar més fred i fer-te més forta amb el fred que estàs passant tota la setmana.
M'estava preparant, perquè aquí també
estic fred. No t'hem presentat així convenientment, quan vinguis aquí ho farem amb extensió, però Kelly Lua és actriu, directora, cantautora, cofundadora de Tinta Negra, fundadora de les companyies No Somos Whoopi Goldberg, un nom que m'encanta i que s'haurà d'explicar més tranquil·lament, i sí, a companyia Teatro Alcas, vull dir, una persona activa en el món de l'art, en el món de la reivindicació de tota mena, jo diria reivindicació sobretot cap a la igualtat de tota mena, de gèneres, d'això que malament es diu raça, perquè això no existeix en l'espècie humana, però bueno, vosaltres no teniu cap problema per dir que defenseu els drets i les condicions laborals de la comunitat negra de Catalunya i d'arreu. Per tant, què té a veure això? Què veurem aquest divendres i aquest dissabte en aquesta segona sessió doble de la primera mostra internacional de cinema efímer de Catalunya? Què és, Carolina, o la doma d'un leopardo? Explica'ns una miqueta Carolina, l'obra.
Sí, Carolina ha sigut una escriptora, bueno, que ha existit, té els seus llibres. Uh-huh. En el seu moment, el seu primer llibre ha sigut reconeguda amb molt d'esforç. Ha estudiat 2 anys només, ha nascut al principi del segle XX i ha patit molt com totes les persones negres en l'època, i que encara no ha canviat molt. Hi ha coses que no han canviat molt.
Encara no ha canviat molt, imagina.
No, jo crec que és un personatge molt actual, és un personatge, una persona que ha existit. De fet, l'obra per mi està dedicada, i és una alegria molt gran poder fer aquesta obra en aquest format, perquè la filla de la Carolina, la família de Carolina, podrà veure l'obra aquí, o sigui, estic aquí, però allà a Brasil podran veure-la, no?
Ah, clar.
És un homenatge també per la família, perquè... I Carolina ha tingut èxit quan l'han descobert que escrivia amb la seva manera, amb el seu llenguatge, no? I ella era conscient, superconscient de que era escriptora, encara que hagués estudiat 2 anys, i la seva formació ha sigut trobant llibres que estaven a l'escombraria, a les cases que treballava recollint l'escombraria, i reciclava, i aquestes fulles que trobava en blanc, aquest paper, que llibretes, escrivia diaris, però amb plena consciència de que era escriptora. Després escrivia poesies també, de cançons. M'identifico molt amb ella per aquesta part també, no?, que m'agrada molt escriure, no?, i composar, i ella també feia això. I que me conta, Carolina, la meva història també, perquè tenia l'edat més o menys de la meva àvia, que les persones no eren registrades, com la meva àvia no sap el dia exacte que ha nascut, Carolina tampoc, no? I molta població negra no sap, però Carolina escrivia, i escrivia la història de coses que passaven, no?, al dia a dia. Té un diari que parla de la seva infància, que no és un diari, és una història, no?, de la seva infància, i quan parla de la seva infància nos posa en context de lo que passava en aquesta societat que no nos conten mai, no?, a l'escola. I per mi ja saber de tot això i poder portar això al món és una passada. I que existeix aquesta... I que Carolina encara estigui viva amb els seus escrits, no?, ara que ha anat a Brasil, he vingut amb molts llibres de la Carolina, que és super difícil de trobar, no trobes. Mm-hmm. I encara en Brasil he hagut d'anar a un lloc específic per poder tenir els llibres de la Carolina, perquè és molt complicat encara, i és una pena perquè hi ha escritores contemporànies, brasileñas, blanques, que no li ha passat això, no? Ha sigut molt marginalitzada. Y bueno, yo creo que merece todo lo que las altas tengan también, Carolina también está ahí, está, yo per això, bueno, no sé, puc estar tot el dia parlant de la Carolina.
Tu has representat, i nosaltres escoltant-te, que és un plaer, has representat l'obra a Barcelona quan vas estar a Brasil, que efectivament t'hem seguit a Instagram i sabem que has estat allà. També l'has representat a Brasil, si no estic equivocat? L'obra, pot ser?
Sí.
Oi? I ara la representaràs, com tu deies, per tot el món simultàniament en streaming. Vull dir que pot ser un esdeveniment veritablement important i moltíssima gent pot connectar des de Brasil, des de Barcelona, des d'on vulguin. Ens explicaves ara que t'ha anat molt bé poder participar en aquesta primera obra de la mostra, perquè ja saps com va el tema i com va el tema. Vull dir, nosaltres ho veiem des de fora, però allà representant, gravant, editant i retransmetent al mateix temps, com va la cosa? És molt estressant? És tot lleuger perquè ja està prou assajat i prou provat? O com és l'experiència, Kelly?
És com el mateix nom, efímer, perquè tot el que passa hem fet en dos dies, no, de l'obra, de la Flor a la Boca, han passat coses diferents, no, com en el teatre, saps? I això ja, vale, aquests que han passat eren figurants, semblava que eren figurants, no? Des d'això, i també el llenguatge, jo l'adaptació d'una obra amb un text teatral posada al cine, però que no és cine, i veus aquí estem, bueno, ara fent les marques, i les marques, bueno, aquest quadre, bueno, fem un curt, i jo estic aquí adaptant aquest llenguatge que era el teatre a un altre, però que tampoc és cine-cine, saps? Per mi és una experiència també única, no? I és una cosa que estem, crec que tothom estem vivint alhora aquesta creació. I també és molt diferent, no? A la proposta de l'altra obra, amb aquesta, amb la que vendrà, són tan diferents que tot és som moments únics, també. Yes. Des de la localització, bueno, els personatges, la proposta, no? I, bueno, meravellós, no sé. I jo crec que només que s'entendrà més quan veieu, perquè
es troba.
Sí, jo sé el que passarà.
Es troba.
Jo, perquè estic aquí, però jo, la veritat és que no sé com serà.
Que bo. Que bo, carai, doncs més intrigats encara estem, amb més ganes encara. Tenim aquí el locutori de l'emissora, Santi Serrano, i també a Eva Maria Milara, que coneixes bé perquè ens anem trobant i que et vol comentar alguna coseta.
Hola, buenas, ¿qué tal, Kelly?
Hola.
Yo te quería preguntar, cuando haces la obra, si la hiciste en Brasil, el idioma, ¿en qué idioma la hiciste?
En brasileño, me agrada
decir
brasileño, no portugués.
Vale, y cuando lo hagáis en streaming, ¿cómo lo vais a hacer?
Dos idiomas, será dos partes en el divendres y el dissabte en portugués, brasileño, uh-huh. Y habrá una en castellà també, que el text original, sí. Encara que Carolina és brasileña, así es castellà.
Ah. I no, perquè
he traduït els fragments del llibre, he traduït al castellà, com he muntat aquí l'obra, i a l'original està en castellà, i després he fet la traducció en brasiler. O sigui,
que bueno.
L'has fet tu mateixa?
La traducció. De l'obra, sí. Wow. I a la dramaturgia he fet traducció dels manuscrits de Carolina, de llibres, i en la Eva Ibèrnia ha fet la dramaturgia.
Bueno.
És una dona polifacètica, com podem veure, sí, Kelly. Kelly, preguntaríem més coses. Estaríem fins les 9, fins les 10, que no podem, tot i que Santi sempre insisteix que hauríem d'estar, però deixem que acabis de passar una miqueta de fred i que acabeu de fer el d'allò i ens quedem amb ganes i estarem pendents aquest divendres, aquest dissabte. Fareu tres representacions llavors? No, dues. Una divendres en brasiler i un altre dissabte en castellà, és així?
Dissabte dos. Un castellà i després a les 10 de la nit en brasiler, perquè també tenim el curs horari.
Wow.
Sí, a les 10 aquí.
que no et passi res. Abriga't, agafa força i ànims. Kelly, un plaer enorme sempre que et veiem, perquè bueno, és una meravella parlar amb tu, l'alegria que desprens i la sabidoria, i un plaer també parlar i moltes ganes de veure aquest divendres, aquest dissabte, i de veure't aquí a l'emissora, que ho farem doncs quan ens ho puguem combinar.
Clar que sí.
Moltes gràcies, Carolina, vull dir Kelly Lua, i fins aquest divendres allà en streaming. Gràcies, Kelly
Lua. Gràcies.
Un plaer reveure.
Ciao.
Doncs nosaltres seguim amb la secció de Venir Hunters, sí? Clar, amb aquesta música, clar que estàs preparat. No cal preguntar-ho. Vinga, la segona, o no havies acabat de la primera, perquè t'he tallat així.
Sí, no,
la primera ja estava, sí. Oi que sí? Molt interessant, per cert. La segona, què tal?
La segona jo crec que, si no és la primera pel·lícula que inauguró un subgénero dentro del cine de terror, bueno, y no terror, perquè hay otras pel·lícules que no encajan dentro de los códigos de, pues eso, de dar miedo, que también han cogido este formato, pero bueno, no me lío más. Es Holocausto Caníbal.
Vale, ya, ¿eh? Ya sé para un vas.
Es una película de 1980.
Yo había pensado que anirías, no a esta exactamente, pero para aquel camino.
El proyecto de la Bruja de Blair.
Bueno, para el fan footage.
Sí,
que
sí, el subgénero es ese, sí.
Muy bien.
Claro, al fin y al cabo es un nuevo formato, una forma diferente de narrar una historia. Y bueno, lo que digo, no sé si es la primera película que cogió este formato, pero por lo menos sí que fue la primera que llamó mucho la atención, que fue un bombazo en taquilla y que causó mucha polémica, sobre todo porque con el estreno de la película en España se publicó la famosa revista Interview, aquella que salían mujeres en portada de muy buen ver y ligeritas de ropa, con una portada en la cual vendían que lo que se veía en la película era total y absolutamente cierto. Para quien no haya visto Holocausto Caníbal, que habrá gente que no la haya visto, narra cómo una expedición va en busca de otra expedición que se suponía que iba a documentar el hallazgo de una tribu que viven en el Amazonas y que se supone que son caníbales. No encuentran a la expedición, sino que encuentran unas latas con horas y horas de filmación, documentando por lo que era el viaje de la primera expedición, y el fin era pues hacer un documental sobre esa tribu amazónica. Y lo que encuentra la segunda expedición, una vez que vuelven a Nueva York y que empiezan a proyectar las cintas, es que se supone que los salvajes y los incivilizados son la tribu amazónica caníbal, y sin embargo la expedición que acude allí es mucho más incivilizada y mucho más salvaje y más, vamos, que dan ganas que se los coman. Y es una película pues bastante bastante bestia.
Al que sí que segur que van innovar, segurament es pot dir que va ser la primera, diria jo, potser, va ser amb aquesta campanya publicitària, no?, d'aquest tipus que tu has explicat, de dir, és que això que estem veient és va passar de veritat, no?
No lo sé si hay alguna película que antes en la prensa se vendiera como que lo que se narra es real. Lo que sí que, si no me equivoco, sí que es la primera que cogió el formato este de found footage. O sea, que lo que se está viendo en pantalla es algo que se ha rodado previamente. Entonces, esa cámara en mano, imágenes movidas, y venderte pues una cosa falsa como que ha pasado realmente.
Això seria una mica l'equivalent en literatura, sí que s'havia fet molt, allò de que un personatge troba unes cartes,
sí.
I llavors a partir d'aquestes cartes, sí. Llavors es va recuperant la història d'un personatge. Ara no em ve al cap, em sembla que Edgar Allan Poe té una que és com si fos un rat inacabat, però que en realitat està fet així,
ja a propòsit.
No recordo el nom, no, ho tinc molt llunyà, no em sortirà, però bueno, hi ha més d'una història. Molt bé, doncs
Bueno, sí, comentar que fue tal la polémica que al director Ruggiero Deodato se lo llevaron a juicio y el reparto que...
Y más publicidad.
Bueno, sí, claro, todo esto ayudó a la polémica, ya que se liara una que ¿para qué? El reparto tuvo que salir, tuvieron que demostrar que no estaban muertos, y bueno, la icónica imagen de una mujer muerta, empalada, dio la vuelta al mundo. Y ahí no había muerto nadie. Sí que es una película que a ti, cuando te diga esto, no te va a gustar, porque se cargaron a animales. O sea, por ejemplo, en pantalla sale como se cargan a una tortuga, algo totalmente innecesario.
A mí creo que a ninguno no le agradará.
Bueno,
no le habría agradado.
Bueno, pero a ti en particular menos todavía. Bueno. ¿No?
Vale. Pero de verdad, se la cargan.
Sí, se la cargan de verdad, no es ningún truco de maquillaje ni nada. Así como las salvajadas que salen cuando se cargan a alguien, se lo comen y tal, es maquillaje. Incluso la mujer empalada era un truco, que era un palo.
Ben fet, ¿no? Per això, perquè...
El què?
Que ben fet el truc, ¿no? Perquè si va...
Sí, però bueno, que quería explicar el truc,
perquè
és bastante curioso.
Es
un palo clavado en el suelo. Y en el extremo del palo, que parece o simula que entra por el trasero de la muchacha, hay un sillín súper pequeñito sobre la que ella está sentada.
Uh-huh. Vale.
Entonces está mirando hacia arriba, y luego hay otro palo de un diámetro que a ojos de la cámara parece igual que el que le está atravesando el culete, que se lo colocaron en...
Qué delicat, está muy...
Es muy gráfico y es muy bestial. Sí. Bueno, quien nos esté escuchando, si no la ha visto, pues con que busque en internet, verá la imagen y, uh-huh, y tal vez le impacte y tenga malos sueños. Uh-huh. Eso, un palo de similar diámetro colocado por la boca, y luego unos hilos que a la cámara eran invisibles para que pues le fuese fácil sostener esa posición un poco imposible. Pues, uh-huh. La verdad que la postura es un poco...
Ah, molt bé la explicació, sí senyor. Sí, jo sí que recordo aquestes imatges. No he vist la pel·lícula.
No l'ha vist?
No, he vist algunes imatges i això. Sí. Me recordo que de molt petit van aparèixer... Perquè de quin any has dit
1980.
Que... 1980. 80, doncs de força petit, sí, me'n recordo, i em va fer un impacte gran veure les imatges, sí. I no em vaig atrevir a veure-la directament. Mm. Bueno, ara la veuria...
Jo l'he vist una vez, ¿eh? Jo la vi más por la curiosidad y por inaugurar el subgénero, que no como película en sí. No es una película que realmente me guste y que yo vaya a recomendar.
¿Tinc curiositat?
O sea, la recomendaría a alguien que le guste o bien el cine gore o el subgénero caníbal, porque fue tal el impacto del Holocausto caníbal que luego hubieron muchas películas que tenían algo de caníbales en la portada, en el título, uh-huh, en el argumento. O sea, de repente el Amazonas estaba plagado de tribus de gente que se comía gente. Sí.
Tinc una curiositat, perquè de veure aquestes escenes, tot i que són salvatges, però no sé si també hi ha algun component eròtic, o això és impossible dintre de l'explicitud.
Sí, siempre hay una búsqueda de morbo, sea por el erotismo, sea por...
Sí. Era la impressió que em feia.
De hecho, hay una escena que hay como una especie de violación de una chica que se supone de la tribu, no sé si porque se supone que es adúltera o algo así, en la que uno de la tribu le introduce pues por la vagina como una bola como con pinchos o algo así, como para castigarla y matarla o algo así. Sí, pero en este caso la falsa realidad o la veracidad de la película queda un poco truncada, porque a pesar de que la chica va cubierta de barro y tal, se nota bastante que no es nativa, sino que es una chica, si no europea, vamos, que no es de
caucásica,
la...
¿no?
Sí. Ahí se ve un poco el truco. Pero sí, son unas películas que sobre todo buscaban el morbo y impactar por encima de una historia bien contada, y pero bueno, que lo consiguió Ruggiero Deodato, lo consiguió, pero vamos, y encima en 1980, que no había internet para verificar esa información y ver si realmente era verdad lo que había pasado, y encima en interview cogen y publican un reportaje de comidos vivos, no sé qué, no sé cuál, buah. Per què quieres más?
Doncs parlem de nous formats, de noves maneres d'arribar al públic, i Santi Serrano doncs ha encertat amb dues propostes d'un pioner del cinema, no gaire conegut.
I que no existió.
I que no existió, vull dir, però que podíem parlar de pioners que sí que existissin, perquè hi ha una dona, per exemple, molt poc coneguda en la història del cinema, mm-hmm. i que es pot dir que pràcticament és la inventora del cinema, per sobre de Méliès, etc., sí, que és Alice Guy. Guy, que en francès seria Guy. Llavors, bueno, aquí tenim, tenim la possibilitat de pensar que aquest personatge inventat doncs també es podria basar en històries reals, perquè la història del cinema ha estat molt cruel amb moltes persones i amb dones en particular, sí. Ja que hem parlat amb
la història del cine, de la música, se supone que la mujer que inventó el rock and roll, bueno, que fue una mujer la que inventó el rock and roll, y bueno, por el hecho de ser mujer y encima ser negra, pues como que la historia no...
De hecho, si te fijas, la mayoría de las bandas sonoras son hombres. Hay muy pocas mujeres que hagan bandas sonoras.
Bueno, sigue ahora, habiendo machismo en todas partes.
No, pero ahora habrá alguna más, pero antes eran todo hombres.
O sea, dones que han hagut de posar-se un nom d'home per poder
publicar un pseudònim, per poder vender pues, obres literàries.
Sí, exacte. Escribir, sí. Moltes coses a parlar sobre aquest
tema. Moltes coses a corregir.
Gentil era, iba de eso, ¿no?
Gentil,
que hablamos, sí, el programa pasado.
Sí, sí, gentil, exactament.
Iba de eso, de una chica que se pasa por un chico.
Ui, que se'ns ha acabat el programa.
Sí. Sí,
què
sí.
Que ha passat aquí? Pues nada, ens acomiadem, anava a posar un trosset de l'obra de Pirandello, però nos piramos sin Pirandello.
Va ser otro dia.
Vale? Així que m'ha quedat un acudit d'aquesta manera. Doncs bon profit de cinema, gràcies Santi Serrano, Eva Maria Milara i Kelly Lua. A reveure, un bon profit de cinema, ni sintonia per acabar tenim avui. A reveure.
Adéu.
Gràcies, ciao. I just met you. Seems like